Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 7 de març del 2026. Demà és el Dia Internacional de les Dones, un dia de reivindicació que, a priori, amb el pas dels anys, s'hauria d'anar celebrant menys, perquè això voldria dir que cada vegada la igualtat entre homes i dones és més efectiva. Però al contrari del que hauria de ser, cada vegada pren més força el discurs antifeminista i això és molt preocupant. Capitalitzat per l'extrema dreta, cada vegada són més els homes i també les dones, i sobretot els i les més joves, que es declaren antifeministes. És evident que alguna cosa no s'està fent bé, i la desinformació i les xarxes socials hi juguen un paper molt destacat. Perquè com pot ser que a aquestes altures algú pensi que els homes han de tenir més drets que les dones? O que ells tenen dret a cobrar més que elles per fer la mateixa feina? O que són elles les que s'han de cuidar dels nens, d'escombrar i de rentar els plats? En vigílies del 8 de març, aprofitem l'altaveu de la ràdio per defensar una vegada més els drets de les dones i la construcció d'una societat més justa, igualitària i lliure de violències masclistes. Dels actes del 8M en parlarem avui en l'informatiu, però abans us explicarem que els opositors a l'AMAT han aconseguit presentar fins a 14.400 al·legacions al projecte. Així mateix, analitzarem quines seran les principals inversions a la comarca segons els pressupostos del govern del 2026 i repassarem les dades de l'atur i els resultats de les eleccions agràries de la setmana passada. També parlarem amb l'Anton Vidal sobre les jornades de ciència del Centre d'Estudis Falsetans que van arrencar aquest dijous. Us posarem al dia de les principals activitats que organitza la Biblioteca Salvador Estremifà aquest mes de març i anirem fins a Ulldemolins perquè demà celebra la 45a edició de la Diada de la Truita d'Espinacs amb Suc. I avui també conversarem amb l'alcalde de Falset, Carlos Brull, i els representants de l'empresa Oposita XD sobre els diversos cursos de formació que s'estan tirant endavant. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Oposició sense precedents al projecte de la línia de molt alta tensió, l'AMAT, que, entre d'altres llocs, també ha de travessar el Priorat. Un cop tancat el període d'exposició pública, s'han registrat més de 14.400 al·legacions als municipis i comarques afectats pel pas de la línia, tant a la demarcació de Tarragona com a la de Terol. Al Priorat han presentat al·legacions el Consell Comarcal i una dotzena d'ajuntaments, inclosos els 5 municipis directament afectats pel traçat, el Marroig, Bellmunt, Falset, Pradell i Marçà. També s'hi han sumat la Deo Montsant, la Deo Cupriorat, entitats com Prioritat o Priorat Enoturisme, així com empreses i particulars afectats pel pas de la infraestructura. Tant l'alcalde de Falset, Carlos Brull, com el president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez, fan una valoració molt positiva de la mobilització assolida.
Una valoració prou positiva i sobretot si ho mires una mica amb lupa i vas a veure la interacció que hi ha hagut amb el territori i recordem que han sigut en 30 dies, pues més d'un quasi un 20% de la població del Priorat ha mostrat o ha fet una al·legació o ha fet una signatura. Això en 30 dies. Si tinguessis més temps, segurament aquesta xifra aniria molt més a l'alça.
Des del Consell Comarcal del Priorat fem una valoració molt positiva. Doncs hem aconseguit recollir més de 14.400, la qual cosa vol dir doncs, que s'ha fet una bona coordinació a nivell de territori, que s'ha fet també doncs, un esforç per part de tots els agents implicats en mostrar aquesta resposta, aquest rebuig davant d'un projecte que entenem que no està aportant res al territori, al contrari, no? que suposa una greu agressió.
Des de l'associació Prioritat, el seu president, Àngel Cortadellés, considera que la xifra d'al·legacions és un èxit col·lectiu del territori.
Valorem molt el fet de la mobilització que hi ha hagut tant a nivell de ciutadania com institucions, perquè davant d'un fet com és la programar una línia de molt alta tensió que verdament altera tot el que és l'entorn de la nostra comarca, com que nosaltres treballem per preservar un paisatge que durant tants centenars d'anys les persones han anat treballant, considerem que infraestructures d'aquest tipus fetes sense la cura necessària són un mal que poden destruir tot allò de bo i de pràctic i d'essència vital que s'ha anat treballant al Priorat.
La redacció coordinada de les al·legacions ha estat liderada pel Consell Comarcal del Priorat. Les objeccions qüestionen principalment el model energètic que representa la MAT, que impacta directament en el model socioeconòmic de la comarca i que tindrà un gran impacte ambiental.
És una línia que pretén portar l'energia d'un lloc als centres de consum i que només fa servir el nostre territori com a servitud de pas, quan el que estem proposant i el que estem defensant és un model de proximitat, participat i distribuït, és a dir, que es porti l'energia, es produeixi allà on s'està consumint. També té a veure precisament amb el model socioeconòmic, perquè el fet de transportar energia d'un lloc a l'altre no ens suposa a nosaltres una millora pel que seria els punts de connexió, subestacions que permetrien a les empreses que hi treballen i que operen a les nostres comarques a poder desenvolupar també la seva transició energètica i, d'altra banda, també l'impacte paisatgístic, l'impacte també ambiental que això suposa.
Des de l'Ajuntament de Falset, Carlos Brull destaca que el consistori també ha presentat al·legacions específiques relacionades amb la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, actualment en tramitació.
Nosaltres estem immersos ja en l'últim tràmit de l'aprovació definitiva de la modificació puntual de les energies renovables, del nostre POUM, del nostre planejament urbanístic, i allà ja hi ha uns articles que hi posa que les línies tant de distribució com d'evacuació com de transport han d'anar soterrades, no? Una gran part, o s'han d'intentar soterrar. I això és una aprovació definitiva que, en teoria, no hauria de tardar molt a passar per la Comissió d'Urbanisme de Tarragona i ser aprovada.
Més enllà del Priorat, també han registrat al·legacions els Consells Comarcals del Baix Camp i la Terra Alta i una quinzena de municipis d'aquestes comarques, així com del Tarragonès i l'Alt Camp. També s'hi han adherit la DO Terra Alta i entitats com la Plataforma No a la Mat Aragó Catalunya, la Vall Sostenible, Unió de Pagesos, el GPEC o el Movimiento Ciudadano Teruel Existe. Ara, un cop finalitzat el període d'al·legacions, el següent pas serà traslladar i defensar la posició del territori davant les administracions responsables d'autoritzar el projecte. L'alcalde de Falset assegura que aniran allà on calgui.
Explicar les al·legacions aquestes on toqui. On toca? Pues toca la subdelegació del govern, perquè és la que representa el govern aquí a Catalunya, i toca anar a explicar-ho a la Generalitat, perquè la Generalitat també és qui ens tramita la de 220 kilovolts, i també tocarà explicar-ho a on sigui, i fer preguntes parlamentàries o fer preguntes al Senat o al Congrés respecte a aquesta línia de molt alta tensió.
A la mateixa línia, el president del Consell Comarcal considera que és clau conèixer el posicionament tant del govern espanyol com de la Generalitat.
Veure també quina és la resposta que donen les administracions implicades, tant Ministerio del Ministerio a Madrid, com la pròpia Generalitat, que entre d'altres haurà d'emetre l'informe d'impacte ambiental que té aquest projecte i que no sabem a hores d'ara cap a on acabarà derivant. O sigui, tenim en compte que aquesta línia és molt similar a altres línies plantejades en el passat, com podia ser la de Forestalia, doncs entenem que la Generalitat s'hauria de pronunciar en el mateix sentit, és a dir, declarant que l'impacte ambiental és considerable i, per tant, la línia hauria de decaure.
Tot i reconèixer que el procés serà llarg, Méndez confia que les administracions escoltaran la veu del territori. Per la seva banda, des de Prioritat, Àngel Cortadelles assegura que continuaran treballant per donar a conèixer les greus conseqüències que suposarà el projecte per al territori i adverteix que estan preparats per mobilitzar-se tantes vegades com sigui necessari.
Està absolutament alineats, coordinats amb el que seria les altres entitats, amb la plataforma i les administracions locals de la comarca, i la coordinació davant de tot el que hagi de ser per les mobilitzacions cíviques que calgui organitzar per fer sentir la nostra veu des del Priorat.
El projecte de pressupostos per al 2026 que el govern de la Generalitat va presentar la setmana passada preveu una inversió de fins a 5,4 milions d'euros a la comarca del Priorat i 7,1 milions més per finançar actuacions que tindran continuïtat fins al 2029. Així, entre les inversions més destacades destaquen els 1,9 milions d'euros previstos per al projecte de la nova captació per al regadiu de la comunitat de regants d'aigües del riu Montsant, des del regadiu del Garrigues Sud. També hi ha una partida d'1,3 milions per a la conservació de carreteres. Per altra banda, els comptes del govern també contemplen invertir 700.000 euros en la remodelació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Falset i gairebé 570.000 a la cartoixa d'Escaladell. Destaquen també els gairebé 300.000 euros previstos per a la renovació dels desguassos de mig fons de la presa de l'embassament de Siurana i una mica més de 100.000 per a la creació de dos miradors paisatgístics, una a Porrera i l'altre a la Morera. Finalment, els pressupostos del 2026 també preveuen una inversió de 350.000 euros per a la substitució de la gespa del camp de futbol Nou Domènec Aragonès de Falset. Unió de Pagesos va ser la candidatura vencedora al Priorat en les eleccions agràries de Catalunya. El sindicat agrari es va imposar amb el 60,29% dels vots. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la JARC, va ser la segona opció més votada amb el 17,64%. I ja més enrere van quedar Assaja, Assemblea Pagesa i la UPA. Cal destacar també el nombre de vots nuls, ja que Revolta Pagesa havia fet una crida al vot nul per tal de canviar el sistema de representativitat i perquè es creï un espai obert on puguin ser-hi moltes de les organitzacions del sector. En aquest sentit, el percentatge de vots nuls va ser d'una mica més del 19%. Per municipis, Unió de Pagesos va guanyar a 7 de les 8 meses electorals que hi havia a la comarca. En canvi, JARC es va imposar a Cabassers. La participació va ser del 58,13% i van votar fins a 168 professionals de la pagesia dels 289 que estaven cridats a les urnes. En el conjunt de Catalunya també va ser Unió de Pagesos qui es va imposar amb el 47,02%, mentre que JARC va obtenir el 30,04%. Assaja va ser tercera força amb el 10,5%, seguida d'Assemblea Pagesa i la UPA. El vot nul va suposar gairebé el 20% del total dels vots emesos. Així doncs, Unió de Pagesos aconsegueix 6 representants als diferents òrgans col·legiats de l'administració, com ara la taula agrària o les taules sectorials, mentre que JARC n'obté 4. La resta de formacions en queden fora. L'atur va augmentar en 14 persones al Priorat durant el mes de març. Això fa que actualment a la comarca hi hagi 294 persones sense feina, el que representa una taxa d'atur del 6,86%. Per municipis on l'atur puja més és a Falset, on fins a 6 persones es van quedar sense feina al mes de febrer. També puja el nombre d'aturats al Masroig amb 3 persones i a Bellmunt, Porrera i Pradell amb 2. Per contra, durant el febrer, el nombre d'aturats va baixar en 2 persones als Guiamets. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur, en total 95. El segueixen Cornudella amb 34, Marçà amb 29, el Masroig amb 16 i Porrera amb 13. A la banda contrària hi trobem la Torre de Fontaubella amb tan sols una persona sense feina, la Vilella Alta amb 2 i la Morera de Montsant, la Figuera i el Lloar amb 3. En el conjunt de Catalunya, el febrer ha tancat amb un total de 327.253 persones registrades a l'atur, la xifra més baixa en un febrer des de l'any 2008. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, s'han assolit les més de 3.850.000 persones ocupades, el millor registre d'afiliació en un febrer des de l'inici de la sèrie històrica l'any 2004. El Consell Comarcal del Priorat va celebrar ahir divendres l'acte institucional de commemoració del Dia Internacional de les Dones a Falset. L'acte, que va comptar amb la presència del president Sergi Méndez i de diversos representants de l'ENS i de l'Ajuntament de Falset, va incloure la lectura del manifest institucional del 8M i una activitat col·laborativa, en què les persones assistents havien d'aportar paraules i reflexions sobre aquest dia, la igualtat avui i els reptes de futur. Aquesta acció continua en marxa i s'hi pot participar omplint un formulari en línia, accessible mitjançant un codi QR i a través del qual qualsevol persona de la comarca pot fer arribar les seves aportacions fins al 12 de març. Amb totes les paraules recollides, tant presencialment com virtualment, es crearà un núvol de paraules que es difondrà posteriorment a través de les xarxes socials del Consell Comarcal, amb l'objectiu de generar contingut compartit i visibilitzar el compromís col·lectiu amb la igualtat. Enguany, el manifest del Dia Internacional de les Dones subratlla el valor simbòlic d'apropar-nos al 50è aniversari de les primeres Jornades Catalanes de la Dona, celebrades a Barcelona al maig del 1976, i que van representar un punt d'inflexió en la participació pública i política de les dones. Aquelles jornades, celebrades en un context de transició política i encara amb les ferides de la dictadura ben presents, van permetre que les dones ocupessin per primera vegada un gran espai públic de debat per formular amb veu pròpia les seves reivindicacions després de dècades de silenci imposat. Per altra banda, diverses entitats també han impulsat actes vinculats a la celebració del 8 de març. Sense anar més lluny, la Biblioteca Salvador Estremifà va organitzar una trobada del Club de Lectura que va girar al voltant de la novel·la Pedra de Tartera, de Maria Barbal. La història narra la vida dura de la Conxa, una dona del Pallars que creix marcada pel silenci, el treball i les decisions dels altres en una societat rural i patriarcal. Un llibre que permet reflexionar sobre la importància de reconèixer les experiències i lluites de les dones que, com la Conxa, van viure sovint invisibilitzades. En canvi, ahir al matí, Creu Roja Priorat va dur a terme una activitat participativa sobre la situació social, familiar, laboral i formativa a casa nostra en perspectiva de gènere. Finalment, demà dia 8, al Teatre L'Artesana tindrà lloc la lectura del manifest institucional i la projecció de la pel·lícula Balandrau. Aquest dijous arrenca la segona edició de les Jornades de Ciència, impulsades pel Centre d'Estudis Falsetans. El cicle de conferències d'enguany coincideix amb diverses efemèrides i fenòmens astronòmics destacats. D'una banda, es commemoren els 40 anys del pas del cometa Halley, i de l'altra, es vol posar el focus en un esdeveniment excepcional que tindrà lloc aquest estiu i que es podrà observar perfectament des de casa nostra, l'eclipsi total de Sol. Les jornades també serviran per recordar el centenari del descobriment de la composició de les estrelles per part de l'astrònoma britànica Cecilia Payne. El president del Centre d'Estudis Falsetans, Anton Vidal, destaca la importància de la seva figura, que durant molts anys va ser menystinguda pel fet de ser dona.
El presentari de la tesi doctoral el 1925, doncs, sobre això de la composició de les estrelles, no se la va acceptar, se la va menysprear, fins al cap de 4 anys no es va acceptar això, i llavors vam aprofitar, o hem aprofitat, doncs, de poder reivindicar, a part, doncs, i a més, com que és el més de les dones, doncs, bueno, doncs, ha sigut això.
En total, el programa inclou fins a 9 xerrades durant aquest mes de març, dedicades a disciplines científiques molt diverses.
La ciència és gairebé molt extensa. Mirem de que hi haguin diferents tastets de les seccions o dels apartats, doncs, de la ciència, no? I hem mirat de que sigui una mica, doncs, divers los camps. Hi ha arqueologia, hi ha medicina, hi ha astronomia, en fi.
Entre les ponències més destacades hi ha la que oferirà Marina Martínez, doctora en Ciències Planetàries per la Universitat de Nou Mèxic, investigadora postdoctoral de la Goethe University de Frankfurt i membre de l'equip Casa Moon del Solar System Exploration Research Virtual Institute de la NASA. Martínez també va formar part de la missió Hypatia 2 2025, una simulació d'una expedició humana a Mart, que es va dur a terme al desert de Utah als Estats Units per estudiar el cos de la dona en missions espacials. El programa també inclou altres propostes com la conferència del doctor en Història de la URB, Andreu Oller, titulada L'aportació d'Atapuerca i el barranc de la Boella al coneixement del primer poblament d'Europa, o la del metge Pere Francesc Iglesias Salvador, que parlarà sobre Darwin i les Illes Galápagos. També hi participarà el físic falsetà Josep Puigeu, que el dia 28 oferirà una introducció a la ciència i a les ones i explicarà també la relació entre la física, les matemàtiques i l'entorn hospitalari. Les jornades d'aquest mes de març acabaran el dia 29 amb la inauguració de l'exposició 40 anys del cometa Halley, que recull dibuixos que els nens i nenes de Falset van fer en el seu moment per commemorar el pas del cometa.
El Centre d'Estudis, el 86, pel pas del cometa Halley, va fer unes jornades, és a dir, llavors setmanes culturals, el que fèiem diferents activitats. Es van fer conferències. Llavors, durant la visió del cometa, doncs anàvem a dalt les torres a primera hora del matí per poder fer l'observació. I, doncs, a resultes d'això, es va fer una exposició pels més petits, com aquell que diu, bueno, més petits, entre 10, 12, 13 anys, no? Que aquesta exposició, doncs, va ser un dia que vaig a la plaça La Cortera i es van fer aquests dibuixos, hi ha una trentena de dibuixos. I crec que, doncs, bueno, doncs, aleshores també s'ha demanat amb alguns d'aquests personatges que han fet aquests dibuixos, doncs, que el dia de l'inauguració, el 29 d'aquest mes, doncs, puguin vindre a explicar una mica, doncs, el que recorden d'allò.
Tot i això, el cicle no s'acabarà aquí. Les jornades tindran una segona part al mes d'agost, coincidint amb l'eclipsi total de sol que es produirà el dia 12 i que serà plenament visible des de la nostra comarca.
Hem allargat una mica les activitats del mes d'agost. Hi ha una conferència i, a més, hi ha una exposició i altres activitats referent amb això. I bueno, esperem que, com que som una zona bastant privilegiada per poder veure l'eclipse, doncs que es pugui complir doncs, tot tal com estava previst.
Per aquesta ocasió també s'han previst diverses activitats, com un taller de dibuix de l'eclipsi i la creació d'una càpsula del temps pensada per obrir-se l'any 2076.
Un és doncs, dibuixant l'eclipse de sol, que això serà, és a dir, una vegada hagi passat l'eclipse, doncs se recolliran els dibuixos, ja s'anunciarà el mes d'agost, tal com s'ha de fer, i aleshores l'altre és un canal de xarxa per poder fer doncs, com una mena de recull de fotografies de l'instant de l'eclipse. Al final del mes d'agost hi haurà l'exposició d'aquests dibuixos, de que tothom, tant petits com grans, doncs, puguin fer això. I una de les coses de que s'ha posat doncs, ja motiu de l'eclipse i potser per fer una mica de més de història és la càpsula dels records. Poses, és a dir, fas una capsa, com aquell que diu, i poses diferents records, missatges, fotos, i per tant això ho guardarem de que no es pugui obrir doncs, fins d'aquí 50 anys.
El programa es completarà amb una conferència de la doctora, comunicadora i divulgadora científica Núria Coll Bonfill i amb l'exposició Científiques Catalanes 2.0. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset ha presentat la programació d'activitats d'aquest mes de març. Com és habitual, cada primera setmana del mes hi ha la trobada del Club de Lectura, que, com ja hem comentat, es va reunir aquest dijous per parlar d'un clàssic de la literatura catalana, Pedra de Tartera, de Maria Barbal. Els autors catalans protagonitzen el març, ja que justament aquest dissabte i de la mà del Centre Quim Soler té lloc un vermut literari en el que es presentarà el llibre Prosa de combat de Manuel de Pedrolo. Publicat el 2025, el llibre posa al descobert els escrits de Pedrolo sobre els altres catalans, el bilingüisme a Catalunya, la repressió franquista, els nacionalismes, els demòcrates oportunistes i la relació de l'autor amb la cultura i la política de la seva època. La presentació anirà a càrrec de Teresa Ibars i Jordi Martí. Per altra banda, un any més, la Biblioteca celebrarà el Dia Mundial de la Poesia el proper 20 de març. I per als més petits, aquest mes hi haurà dues sessions de l'Hora del Conte. Una va ser ahir i l'altra el dia 27, la qual anirà acompanyada d'un taller de Pasqua. El dia 28 tindrà lloc la presentació del conte infantil Les gafes de Camu, de Marta Gusart. Ulldemolins celebrarà aquest diumenge la 45a edició de la Diada Gastronòmica de la Truita d'Espinacs amb Suc. L'alcalde del municipi, Sergi Méndez, explicava en declaracions a Ràdio Falset que ja ho tenen gairebé tot a punt per a una jornada que tornarà a reunir veïns i visitants al voltant d'aquest plat tan tradicional de la gastronomia prioratina.
Estem ultimant els detalls que falten de cara a aquest diumenge per celebrar aquesta 45a Diada Gastronòmica de la Truita d'Espinacs amb Suc. I sí, el programa ja està tancat i preparant i també doncs, mirant també doncs, que tinguem un cap de setmana ben lluït, que el temps acompanyi i que tothom que vulgui doncs, vingui a acompanyar-nos.
Com és habitual, la festa arrencarà amb l'esmorzar popular i no hi faltaran actes ja emblemàtics com les degustacions tant de truita amb suc com d'altres productes del territori, el concurs de truites o l'onzena edició del Chef Junior, on els més petits també elaboraran les seves pròpies receptes.
El programa consta comencem amb l'esmorzar popular, que és el punt de trobada per tothom que vol venir a la festa, i a partir d'aquí doncs, tenim l'espai de degustacions on poder degustar les truites amb suc i els altres plats que prepararan els establiments i les entitats del poble. Tenim la fira d'artesania també, i d'altra banda doncs, el concurs de truites, que és l'essència d'aquesta festa i que s'ha anat celebrant durant 45 anys de manera ininterrompuda.
Enguany, la Diada de la Truita d'Espinacs amb Suc tindrà com a convidada especial la xef Ada Parellada, que oferirà un show cooking i que també presidirà el jurat del concurs.
Enguany comptem amb la presència de la cuinera, de la chef Ada Parellada, que és un referent pel que fa doncs, a la cuina tradicional i a la cuina de reaprofitament, en el qual s'emmarca precisament la truita amb suc, no? Un plat doncs, elaborat amb els productes que tenies a casa, aprofitant tot allò que hi havia doncs, per aquesta època de Quaresma i també per l'època de fer l'oliva. Així que ens encaixa molt bé, a més l'Ada doncs, és una persona que explica i que transmet molt bé i ens farà, per una banda, un show cooking, on prepararà plats propis amb els productes, amb els ingredients de la truita amb suc, i d'altra banda doncs, serà la cap del jurat, és a dir, serà l'encarregada doncs, també de tastar i valorar totes les truites que es porten a concurs i determinar quines seran les guanyadores d'aquesta edició.
A més, la jornada reservarà espai per a la cultura popular, amb la cercavila del gegantó Galderic d'Ulldemolins, acompanyat de la batucada Batzet, i amb l'actuació castellera dels Brivalls de Cornudella. La festa es clourà cap al migdia amb la salutació dels representants institucionals, entre els quals hi haurà la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, i amb la proclamació dels guanyadors del concurs de truites d'enguany, amb premis per a la més ben decorada i la més gustosa. Coincidint amb el 8M, també es farà la lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones. Fa unes setmanes us explicàvem que Falset ampliava la seva oferta formativa gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament i l'empresa local Oposita XD. Doncs bé, avui hi volem aprofundir i parlarem dels nous cursos que properament arrencaran a l'Escola Antoni Vilanova. Per fer-ho, ens acompanyen el Carlos Brull, l'alcalde de Falset, els responsables d'Oposita XD, la Maite Rull i el Xavi Lorente, i l'Aina Aragonès, que és una de les professores del curs. Bon dia a tots i totes.
Molt bon dia.
Bon dia, Manel.
Bon dia.
Bé, si us sembla, comencem per conèixer una mica d'on surt aquesta col·laboració, no?, entre Oposita XD i l'Ajuntament de Falset.
Molt bé. Bueno, si em permeteu, començo jo. I això, bàsicament, és... neix de, no, d'una necessitat d'una col·laboració, una necessitat d'una col·laboració, no? Una necessitat del territori, una necessitat del poble, de la comarca, de tindre aquest tipus de cursos que amb aquesta oferta i amb aquesta característica que tenen, i de formació continuada o de formació de certificats professionalitat, etcètera, etcètera. I una col·laboració de públic i privat, no? Una empresa que detecta, que coneix molt bé la població, que coneix molt bé el territori, que treballa en aquest sector, que coneix perfectament aquest sector i que aquesta coneixença que ells tenen com a empresa privada i aquesta també ganes d'un municipi o d'un ajuntament tirar endavant una col·laboració i poder tirar endavant aquests cursos, pues fa que els astres s'hagin alineat, fa que les coses hagin funcionat, però una feina molt, molt potent, sobretot de la Maite, del Xavi, i també de la part tècnica, administrativa, també de l'Ajuntament, no? De ficar-hi aquesta voluntat i aquesta col·laboració, aquestes eines, que això se converteixi en una eina per poder millorar aquesta formació de la gent que viu a la nostra població, a la nostra comarca, i que arrel d'aquí doncs cada vegada tinguin aquest creixement personal que els hi permeti doncs això, no? Tindre projectes vitals doncs dignes, tindre projectes vitals que els ajudin a fixar en aquest territori, al poble, i això és una eina més, i és una eina que neix d'una cosa que a vegades tots els polítics o els diaris ens parlen, no? La col·laboració público-privada. Això és un exemple brutal de la col·laboració del públic i del privat.
Mm-hmm. Perquè si ens fixem en la vostra empresa, Maite, Oposita XD és una empresa que, entre d'altres, ofereix aquest tipus de cursos, però també fa... ajuda a preparar oposicions, per exemple, no? Explica'ns una mica a què es dediqueu.
Bueno, jo vaig a fer una mica la presentació de l'empresa en general, no? Oposita neix per una necessitat de preparar oposicions que se mos demanda, val? Que les han preparat a tots nivells, des d'estatals, locals i de la Generalitat i d'altres, Seguretat Social, Correus, etc. Neix, però a la vegada que neix, coneixem la necessitat i la gran oportunitat que dona una sèrie de cursos fora del nostre territori. Els treballem a Barcelona, Tarragona, Reus, però nosaltres som del poble i volem portar-ho al nostre territori. I aquí comencem a treballar fa anys, però la Generalitat és extremadament exigent per portar segons quins cursos subvencionats, és a dir, per la nostra població, gratuïts. Els diners que no podien caure gratuïtament a la nostra població s'ho reparteix el resta del territori i nosaltres ho perdem. D'aquí se parla amb l'Ajuntament i se comença a desplegar tota una sèrie de mecanismes com ho podem fer. Avui arriba i sembla que sigui fàcil. Estem parlant d'anys de lluites d'inspeccions de la Generalitat perquè avui Falset tingui dret a tindre els seus cursos subvencionats. Comencem d'una manera a poc a poc, no? Com tot el que comença la vida. I hem començat amb la digitalització, perquè no, que no pot ser és que la gent de Falset, per fer un simple curs d'Excel presencial, se'n tingui que anar. Per tant, hem començat amb una mica de cursos amb l'Antoni Vilanova, que han tingut un èxit, han sigut un pleno, i després, ara comencem amb un projecte més ambiciós, del que tots estem una miqueta pues, a l'expectativa, el certificat de professionalitat sociosanitari. Per què? Partint del curs de titulació per poder treballar en una residència i un curs que s'imparteix en poc temps a l'Antoni Vilanova. Us passo als encarregats d'aquest programa, que Xavi és l'encarregat d'aquest programa.
Vale, Xavi, doncs t'ha presentat ja la Maite. Doncs explica'ns una mica en què consistirà aquest curs i també l'Aina, que és una de les professores, no? Entre els dos expliquem-nos una mica en què consistirà aquest curs de... ja ho direm, un curs de formació sociosanitària.
Sí, això ve d'un programa formatiu subvencionat pel SOC que es diu FUAP, Formació d'Ofertes en Àrees Prioritàries, que aquest programa bàsicament estudia les necessitats laborals del territori i forma a la gent del territori per poder aconseguir una plaça dins d'aquestes famílies, sectors, com vulgueu dir. Aquí a Falset, al Priorat, bàsicament, les formacions prioritàries eren, degut a la població envellida que tenim, el cuidador sociosanitari, també teníem neteja i han pogut aconseguir també un de formadors, ¿vale? Perquè tenim molta gent molt experta en molts sectors que no poden donar classe pues, o per falta d'un màster o per falta d'hores de formació o per falta d'un curs com aquest que donem. El bo d'aquests cursos que és que et preparen únicament per la plaça laboral que agafaràs i te preparen amb un temps de 3, 4, 5 mesos com a molt, saps? I el que tu amb un cicle o amb un grau formatiu fas en 2 anys, aquí pues, t'ho fan en 3, 4 mesos professors superexperimentats que també val a dir del territori, saps? Perquè no només portem formació per a la gent del territori, sinó que també portem feina per a la gent del territori, saps? Perquè tots els professors són d'aquí.
I un exemple d'això, per exemple, és l'Aina, no? Una falsetana, que serà una de les professores d'aquest curs. Explica'ns més o menys quins continguts hi haurà en aquest curs.
Hola, bona tarda. Jo sóc l'Aina, sóc una de les 4 formadores que impartirà el certificat de professionalitat. I, bueno, com ha dit el Xavi, és un certificat de curta durada, podríem dir. Són 450 hores en total, entre les pràctiques que es fan al centre de treball i l'activitat formativa més teòrica, diguéssim. I aquesta formació consta de 4 mòduls diferents. Són 2 mòduls que els podríem englobar més en l'apartat més sanitari, que, evidentment, doncs els donen 2 sanitaris, que ara en parlarem, i 2 mòduls més que són més psicosocials, tracten més la part social de l'atenció. Els 2 sanitaris són l'atenció higiènica i l'atenció sociosanitària en institucions, que parlen doncs, una mica de les cures bàsiques, de treballar més la part assistencial i sanitària, mobilitzacions, etcètera, etcètera. I el mòdul psicosocial, que ens parla una mica més de la part comunicativa, de l'acompanyament emocional, i, per una altra banda, el suport en l'organització, en l'atenció, l'àmbit institucional, com es coordina, quins professionals, perfils, etcètera, etcètera, i estan implicats a la tasca. Amb aquests 4 mòduls, nosaltres el que hem estat parlant i ens hem coordinat de manera que creiem que la millor opció és donar-hi un enfocament molt pràctic, un enfocament molt orientat a la realitat, buscar protocols, buscar casos pràctics, realitats actuals, no?, que puguin viure de prop i que actualment pues existeixin, no?, apropar-los molt a la realitat i, per una altra banda, preparar-los molt per a la feina, per al treball del dia a dia, per a la residència, per al centre de dia, que estigui molt encarat en la part pràctica, creiem que això li dona un valor.
De fet, parlaves de pràctiques, no? Vull dir, es faran pràctiques a l'empresa, no? També, a dins del curs.
Exacte, sí. Hi ha una part que són pràctiques, no sé si m'equivoco, són 113 hores, si no m'equivoco, que eren. Llavors, aquestes 113 hores les fan en centres de treball. Aquests centres de treball poden ser residències de gent gran, poden ser centres de dia, poden ser als serveis d'atenció a domicili, etcètera. Hi ha molts recursos públics i recursos privats. Sí que és veritat que jo crec que intentarem situar tota aquesta gent pel territori, no?, de la manera més còmoda possible, perquè s'hi puguin apropar de manera còmoda i doncs, puguin conèixer la realitat, que és la part més fonamental i més important de tot el certificat de professionalitat, que és veure concretament com se treballa i com es viu l'atenció a la dependència.
Bueno, és que realment, a més, és una feina que ja precisament és molt pràctica, no? Vull dir, jo crec que és important.
Sí, i aquí hi ha un valor afegit que a mi m'agradaria destacar, i és que tots els formadors hem tractat en l'àmbit sociosanitari. Tenim dos sanitaris que actualment treballen com a infermers, que això li dona un valor afegit molt important, perquè al final és la seva tasca diària. I per l'altra banda estem jo i la Marisol, que hem estat en centres residencials, en la part de l'equip directiu. La Marisol va estar com a directora, jo vaig estar com a treballadora social, i hem pogut veure una mica el recorregut, no?, i pels alts i baixos que han passat les residències i els centres de dia, i doncs apropar-los amb aquesta realitat, sobretot venint d'una Covid que va pegar molt
que
fort en aquest sector
tot.
I crec que és important que els hi puguem traslladar aquesta experiència, és molt enriquidor.
Molt bé, i Xavi, quina titulació s'obté quan acabes aquest curs?
Amb un curs d'aquests adquireixes un certificat de professionalitat. Un certificat de professionalitat és un títol homologat a tot l'estat espanyol que t'especialitza pel grau que t'has tret, en aquest cas per l'atenció sociosanitària. Que parlem molt de residències i centres de dia, també te pot donar feina a l'atenció domiciliària, com ha comentat l'Aina al final.
Clar, aquí és important, no?, el servei d'atenció domiciliària, que per exemple aquí el gestiona el Consell Comarcal. I és important, hi ha molta gent que viu sola a casa.
Sí, hi ha molta gent i hi ha una població molt envellida.
Exacte.
És a dir, que és una necessitat molt gran pel nostre territori.
I quin número d'inscrits teniu? I quantes places hi ha?
Hi ha 12 places. Hi ha 12 places en aquest cicle, hi ha 15 places al de formador i hi ha 12 places al de neteja. Aquestes places són destinades a gent desocupada. Però tenim un 30% d'alumnes que poden ser ocupats.
I ara quina realitat està? El curs comença la setmana que ve, el teniu ple, no el teniu ple?
No, hi ha les últimes places, ara mateix mos queden 4 places lliures, amb aquest i el de treballadors no en queda cap.
D'aquest curs volia parlar ara, no?, una mica. Explica'ns una mica de què va aquest curs de formadors.
El curs de formador és habilitació per a la docència, es diu aquest curs. Que el que et permet és, amb el que tu t'has especialitzat o tens una experiència laboral, te permet donar formació sobre aquest tema. Vale? És a dir, que li pot servir tant amb un soldador com amb un enginyer elèctric com a qualsevol tipus de treballador.
I, com deies, ha tingut tant èxit que ja està ple, perquè començarà a l'abril aquest curs.
Aquest comença l'1 d'abril i hi ha 3 places encara.
Ah, doncs m'has dit que estava ple, m'has enganyat.
No, mos sobren les inscripcions. Si fos per a treballadors, t'he dit ara que en tindria 2 de plens.
Vale, vale. I parlaves d'un altre curs de neteja.
Sí, aquest està enfocat ja passat l'estiu. Passat l'estiu, aquest és més curtet, són 150 hores, però bueno, no l'hem començat a moure. Hi ha 3 o 4 inscrits que, si m'ho senten ara, encara no els he contactat, els demano perdó, els contactarem d'aquí poc, però bueno, lo tenim una mica apartat de moment.
Jo voldria
digues, Maite.
Voldria fer sobre aquest tema de la neteja, voldria explicar per què hem triat els 3 cursos, perquè cada un té un motiu. Los sociosanitaris ens han apretat molt, perquè està molt territorialitzat el nostre territori, i era sí o sí la Generalitat. Creiem que és pel nostre territori. Lo de formador és una aposta nostra, és una aposta de tots nosaltres, els socis de Oposita, perquè nosaltres ens movem en un món on la gent, en un món online, que des de Falset pots treballar perfectament, un món on se poden guanyar bastants diners i nosaltres apostem perquè la gent tingui des de casa seva, pugui donar classes, pugui donar diners. Nosaltres actualment avui estem desesperats buscant un professor d'Excel titulat amb MOS, per exemple, no el tenim aquí. O quan busquem professors que tinguin totes les competències, sempre estem tirant de professors de fora. Per què? Tenim en aquests moments, tenim oberts 4 o 5 cursos i tots amb professors de fora. Podríem tirar del territori. És a dir, és una àrea de bona per guanyar diners, però té molta projecció fora. Per això hi hem tirat. I el tercer, lo de neteja, ho han fet per un motiu en concret. Agrada molt, és molt curt, és molt pràctic, però també és d'arrelament socioformatiu, que vol dir aquelles persones que estan al territori de fa més de 2 anys i per qualsevol motiu no tenen els seus papers, la Generalitat no els exigeix una gran cultura per entrar, com podria ser el sociosanitari, que necessiten més, per donar un medicament, tal. Uh-huh. És un nivellet més baix, no els hi demanen pràcticament res, fan el curs de neteja i els hi donen el permís per residència, el permís per treball i una habilitació. I, bueno, Falset tenim molts llocs per netejar, tenim un munt d'edificis públics i molts llocs per fer pràctiques. I a molts llocs t'agafen, eh? Mm-hmm. Bueno, per això, 3 idees diferents.
Bé, doncs, moltes gràcies a tots per haver volgut passar avui per aquí a la ràdio.
No, i fent, Manel,
digues,
sí,
Carlos.
Pues sí, tinc
sí,
temps.
Sí,
no, només afegir, a veure, el que comentava ara la Maite o el Xavi, no? Al principi la Maite ha dit, és una, ara sembla molt fàcil el que estan explicant tant el Xavi, l'Aina i la Maite, no? I nosaltres aquí, però és una feina d'anys, com molt bé sap la Maite, amb l'empresa, i és una feina de també buscar com homologues aquestes aules de formació. Aquí amb el Xavi també ha estat treballant-hi molt juntament amb l'Ajuntament per poder arribar a homologar. I això, com ara també deia la Maite, és una projecció de futur, no? Això comença a caminar. Per què dic una projecció de futur? Perquè, com molt bé sabeu, s'ha explicat, des del Consell Comarcal obtindran una cessió d'un espai de la Falbar amb 900 i pico metres que habilitaran aules de formació homologades. I aquestes aules de formació homologades serviran per poder fer cursos doncs, empreses privades com les de Posita, no? I poder fer cursos de diversos, bueno, segons també les característiques i la demanda que hi hagi, no? I tot això és una d'aquelles potes que quan parlem de fixar gent al territori, de frenar el despoblament, etc., això ajuda, això suma. Altres projectes que venen, ja sabem quins són, no sumen, resten, no? Mm-hmm, com pot sí. ser la línia de molt alta tensió, coses d'aquestes que m'ho resten en comptes de sumar. Això suma. I tot això que suma sempre és bo, i és bo pel poble i és bo pel territori.
Bé, doncs, queda clar, ara sí. Xavi, si algú vol més informació dels vostres cursos i de tota la vostra empresa i tot el que feu, què en fem? On t'ho busquem?
Bueno, mos podem trobar a la pàgina opositex.net, mos podem trobar a les redes socials i també a la pàgina tenen el formulari de la pàgina d'Ajuntament. Jo l'últim que volia dir és que per a tots aquells que estiguin interessats i tinguin una difícil conciliació a l'hora d'estudiar i tot això, mos hem esforçat molt entre els professors i nosaltres perquè el curs tingui una conciliació molt bona, tant familiar com laboral, saps? Hi ha, se compenetren sessions presencials, amb sessions virtuals, amb classes gravades, amb 24 hores d'atenció amb els formadors. El curs està molt adaptat a les necessitats de la gent que, pues, que té una família, que té una altra feina, a la gent del territori.
Bé, doncs, queda dit, i ara sí, moltes gràcies a tots per haver volgut passar per la ràdio i donar-nos a conèixer aquest projecte, que si més endavant voleu vindre a actualitzar-nos i a donar-nos més informació, doncs aquí estarem encantats.
Gràcies, Manel.
Gràcies,
gràcies a vosaltres.
Tot seguit, els esports.
Els esports.
Nova victòria del Falset Esportiu, que es va imposar per 2-4 en la seva visita al camp del Pare Manyanet de Reus. Els nois de la capital del Priorat es van avançar al minut 22 gràcies a un gol de penal transformat per Hisham Bouaca. Un avantatge que s'ampliava tan sols 3 minuts després gràcies a Robert Sánchez. Amb tot, a partir d'aquí, els reusencs van reaccionar i van poder empatar el partit just abans del descans.
A la segona meitat, però, Robert Sánchez, al 61, i en Sumana Conté, al 64, van establir el 2-4 definitiu. Així doncs, 3 punts més per l'equip de la capital del Priorat, que sumats a l'empat de l'Hospitalet, permeten als falsetans posar-se líders en solitari a la classificació amb 41 punts. En canvi, el Porrera va tornar a perdre, en aquesta ocasió per 1-4 a casa davant del Mas Pellicer. Tot i el gol de Josep Montaner, els prioratins no van poder fer gran cosa davant d'un rival que al minut 2 ja s'havia avançat al marcador. D'aquesta manera, l'equip de la nostra comarca continuarà una setmana més, 11è a la classificació amb 10 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Porrera jugarà avui a les 5 al camp del Montbrió, mentre que el Falset rebrà el tercer classificat, les Borges del Camp. El maig es disputarà a partir de 6:45 al Nou Domènec Aragonès. En futbol sala torna a la competició després de l'aturada del passat cap de setmana a causa de la vaga d'àrbitres provocada per l'agressió a un col·legiat ara fa uns dies. Així doncs, el Priorat Nord rebrà avui a les 7 a un dels equips de la part alta de la taula, el Palau d'Anglesola. A segona catalana, el Priorat Nord jugarà demà contra la Presentació de Reus. El partit tindrà lloc al pavelló poliesportiu de Cornudella a partir de 6:45. A l'altre grup amb representació prioratina, aquesta tarda, el Capçanes s'enfrontarà al Cué, el Riudoms, mentre que els Guiamets i el Marroig disputaran el partit de la jornada en un nou derbi prioratí. Tots dos partits arrencaran a les 6. Finalment, en futbol sala femení, les noies del Priorat Nord jugaran avui a 6:45 a la pista del Gandesa. I ara, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Les acaballes de la setmana ens han vist afectats per un temporal de llevant que ens ha portat pluges de caire moderat, algunes de bastant intenses, en quantitats que hem arribat inclús a la zona dels ports sobre els 130 litres per metre quadrat, d'altres més moderades, entre 15, 40, 30, 50, un ampli mostruari. I avui dissabte es mantindrà encara aquesta inestabilitat d'una forma intermitent, no seran ja pluges continuades, sinó de tant en tant caurà algun ruixat, algun plogim esporàdic, i això també es mantindrà inclús demà diumenge, però d'una forma ja més testimonial. En definitiva, una situació encara dominada per aquests vents de llevant, amb unes temperatures que no tindrem canvis, i seran molt equilibrades, i de moment la milloria la trobaríem ja el dilluns en què aquesta situació d'inestabilitat desapareixerà. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1971, ens veiem afectats per una invasió d'aire polar de característiques molt importants, ens va portar un temporal de neu i amb unes temperatures que van deixar sobre els 9 i 10 graus sota zero i gruixos de neu que van oscil·lar també entre els 10 i els 20 centímetres aquí a la nostra comarca.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.